vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal. Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria retrobar-nos una setmana més en aquest espai de ràdio i de vida que és Entre nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici dels micros de Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. I com no pot ser d'una altra manera, m'acompanya qui fa que tot això brille des de l'ombra, el nostre mestre del so, Vicent Morera. Salutacions, Vicent. Avui el programa no només s'escolta, avui el programa es veu. Arribem al capítol 17 d'aquesta sisena temporada. I ho fem obrint una finestra directa a l'art més universal que ha parit el nostre poble. Connectarem via Zoom amb una dona que ha sabut transformar els píxels en emocions i la llum en matèria. Estem d'enhorabona perquè tenim amb nosaltres a Emma Femenia, que acaba de ser reconeguda amb el Premi Jo Dona 2026 per la seva trajectòria impecable. Un artista que obri camins des de Pego cap al món. Prepareu-vos per a un viatge visual a través de les ones. Comencem!
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Avui el nostre estudi s'ompli de color, de píxels i de talent amb majúscules. Tenim l'honor de rebre a una dona que ha sabut transformar la llum en matèria i la tecnologia en emoció. Nascuda a Pego, llicenciada en Belles Arts i amb una trajectòria que l'ha portat a exposar en centres de referència com Bombas Gens o en galeries d'arreu del món. Ella explora com ens afecta el món digital i com la mirada humana redibuixar la realitat. Enguany, a Pego, han volgut reconèixer eixe camí imparable atorgant-li el Premi Jo Dona 2026. La tenim ja amb nosaltres via Zoom a l'artista visual pegolina Imma Femenia. Imma, molt bona vesprada i benvinguda a la ràdio de casa.
Molt bona vesprada i gràcies per la invitació.
El primer que tot, Imma, vas declarar que et vas alegrar moltíssim que enguany pensaren en tu per a este reconeixement a la teua trajectòria. Què ha significat per a tu rebre aquest guardó precisament a Pego, al teu poble?
Pues té un significat molt important, a part de tot el que significa este premi anual que se dona el Jo Dona. També és, per a mi és important perquè el recibís des de, i em veig premiar des del lloc d'on soc, i també perquè al mateix temps és un reconeixement molt distint del que sol tindre. Entonces, m'emociona molt aquestes dues coses.
El Premi Jo Dona té una càrrega simbòlica molt forta, sens que la teua obra ajuda a visibilitzar aquest camí que moltes dones obren cada dia en el món de l'art?
Pues pareixer que sí, per este reconeixement ho diu, no? La veritat és que és una de les coses que ho fas inconscientment, és un camí que molt llarg, de molts anys, i no eres conscient del que estàs fent, però sí, crec que la meva trajectòria i la meva obra està fent obrir camins i veure d'altra manera les creacions artístiques per a quins camps poden anar, no? I en l'art crec que és bo per a que se conega tant el poble en noves generacions i també visibilitzar obra artística de dones.
Si mirem enrere, cap als teus inicis, com recordes el moment que vas decidir que la teva expressió artística aniria lligada a la llum i a les noves tecnologies?
Pues, pensant, crec que no pot ser, no puc distingir un moment en concret, però sí que crec que puc intuir quan va ser el moment va fer un poc el clic, no? Jo crec que vaig iniciar la meva obra artística en el moment que vaig decidir fer Belles Arts, no? Estudiar la carrera de Belles Arts va ser el que em va motivar també jo buscar el meu propi llenguatge. Era principalment el que jo buscava i m'inquietava. I intentant-lo buscar, pot ser que sigui a partir... Jo vaig fer la carrera de 5 anys i pot ser que durant el tercer any vaig notar que en el moment que l'obra la visualitzava l'espectador, ell no estava sentint el mateix ni pensant el mateix per com, de la manera en què jo havia construït aquesta obra, no? Entonces pensava, bueno, per a mi ha sigut important el procés de fer aquesta obra, però en veritat és molt més important, crec, que és el que l'obra després puga transmitir a l'espectador. I ja no és el que jo vull transmitir, no? És el que l'espectador puga rebre aquesta informació. I per això vaig pensar de quina manera puc comunicar-me i mostrar en veritat el que em inquieta actualment, no? I per ahir va ser on vaig començar a pensar que tenia que lligar el meu treball artístic, que estava basat molt principalment en la llum, lligar-lo en la tecnologia, que és una de les coses que abarca el nostre dia a dia un percentatge de temps molt, molt important, no? I ahir seria un poc aquesta unió entre llum i tecnologia.
Imma, què li diries a la Imma de 13 anys que va començar la ESO al convent i va entrar a la classe plàstica amb Vicenta Pérez?
Que guau! És una pregunta molt potent i fa vèrtigo, no?, pensar-la, el que diria. Pues, el que diria és que, encara que imagines coses, el futur se t'espera d'una manera que és impredecible, que no va... és millor disfrutar el moment i confiar en tu mateixa en cada moment i no pensar quin és l'objectiu final i cap on te va portar.
Vicenta va saber veure en tu una gran artista.
Pues la veritat és que per a mi Vicenta va ser una de les primeres persones que em va mostrar com una persona disfrutava de l'art i com una persona havia construït un llenguatge personal a través de la seva pràctica artística. Vaig notar com disfrutava ella treballant en el seu estudi i jo en aquest moment sabia que jo també volia tindre aquesta manera de viure la pintura i tot el que comporta a la pintura, que és l'art, no? Sabia que era algo molt potent i que volia introduir-me cap a aquest món. I suposo que sí, suposo que en aquest moment Vicenta va notar la meva sensibilitat i la manera en què jo em desenvolupava, no?, en aquest àmbit.
Va ser difícil per a una jove pegolina fer-se un lloc en un mercat de l'art tan competitiu com el contemporani?
Pues jo crec que ara veient-ho darrere, encara me falta molt fer-me més lloc, no? Però veient-ho darrere sí que és veritat que no ha sigut fàcil, n'hi ha hagut moments molt difícils, però quasi que a vegades sempre he pensat que és millor no ser conscient quins són els moments en el moment que tu estàs lluitant per algo, sinó seguir en la persistència interior que se té per a treballar i no pensar en què estàs lluitant en aquest moment, perquè si no això te genera també una angústia que requereix molt més esforç, no? Personal, perquè l'obra artística va molt lligada a la persona i a l'artista, no? Entonces, és algo que n'hi ha que cuidar-se molt bé per a no, per a moments en què t'exposes, cuidar-te com a persona, no? I mimar-te.
La teua feina juga amb la percepció. Com aconsegueixes que materials tan industrials o digitals acaben tenint una connexió tan íntima amb qui els mira?
Pues, com aconsegueix que això? Crec que per al llarg del temps crec que això ha sigut, és una de les meves virtuts en les que sense donar-me compte trac d'un material industrial una part molt més sensorial. Algo que crec que uneix dos mons que en veritat la percepció no la rep de tal manera, no? Entonces crec que hi està la potència en el meu treball. Ho aconseguís d'una manera molt natural i totalment inconscient, intuïtiva, però al mateix moment molt conscient de voler buscar aquesta unió entre aquests dos materials. Sí, cada vegada crec que un poc més conscient, però jo trobo que està molt bé que vagi de la mà aquesta búsqueda en la manera més intuïtiva que sempre porta aquests hallazgos i aquestes maneres que cada obra parla per si mateixa.
En un món tan saturat de pantalles, per què és tan important per a tu portar el món digital al pla físic i tangible?
Pues perquè en si les pantalles, tota la informació que té ja és una informació infinita, però és una informació que està darrere de les pantalles, que és immaterial. I aquesta informació immaterial ens creiem que no ocupa espai i generem infinitament d'informació, consumim, però m'agrada en la pràctica traure en moments en què sí que tinga corporitat per a donar-li d'alguna manera una presència que en veritat nosaltres desconeixem, però que sí que té una familiaritat molt directa al que estem acostumbrats a saber el que és el que la llum digital, no? D'on prové les pantalles. Entonces crec que sempre l'art té aquesta màgia d'unir coses desconegudes i de mostrar unes altres formes de mirar en el que en veritat es generen qüestions i preguntes que no tenen resposta, però saps de cap a on estan parlant i què estan dient. Entonces trobo que tot és molt unit. Crec que és el que genera unes noves formes i materialitats. I per a mi és molt important fer aquesta unió, perquè a fi i al cap estic donant-li una altra corporitat a lo que, als conceptes en els que parle, i també aquesta corporalitat m'agrada molt jugar en els espais arquitectònics, i cada obra que faig instal·lativa, pues, m'agrada que l'espectador pugui recórrer-la i que estigui com navegant per dins, no? Com sempre, en veritat, les pantalles es fan fer saltar d'una finestra a una altra, o anar per uns laberintos, pues, és una com, pues, que l'obra artística també genera, en certa manera, estos recorreguts, però físics, d'una manera corporal.
Sents que la llum i els colors de la nostra Marina Alta estan presents d'alguna manera en les teves instal·lacions més tecnològiques?
Pues, totalment, crec que sí. Crec que és evident que des d'on se crea i des d'on se té els seus orígens, no? Que és algo que marca molt a cada una de les persones, segur que el jo fixar-me en aquests efectes i en aquests fenòmens naturals que provenen de la lluminositat, no és casual que siga per que jo, siguent que jo vaig nascut en el Mediterrani, un espai en el que la lluminositat i València, no? És una ciutat molt reconeguda com per la llum, no? Com destacar la llum, pues segur que s'evidencien aquests colors tant dels atardecers com de les matinades, no? on són uns colors molt càlids que potser en altres parts del món segur que es veurien de diferents maneres, no? També és un dels temes que m'ha agradat treballar molt aquests últims anys, no? Veure en quins graus estem nosaltres sempre observant el sol, no? On ens posicionem i com vegem el sol i com en el nord se veu el sol d'una altra manera, i tenen unes altres postes de sol. I pues, bueno, contestant a la teva pregunta, és que evidentment sí que té una influència.
Imma, quin paper juga la investigació constant en la teua carrera?
Perdona?
Quin paper juga la investigació constant en la teua carrera?
Pues és un paper que, com tu has dit, investigació constant, és que un projecte te porta a un altre, no? I això comporta que cada projecte vagi agrandant-se, no? En els coneixements que s'ha après dels anteriors projectes. I també, en veritat, jo treballo molt en investigacions que sense donar-me compte, estic buscant molta informació en l'estudi i de repent planteja alguna cosa, però encara no tinc el lloc, encara no està l'espai. I en el moment que potser pot passar tranquil·lament un any o dos i me plantegen que intervinga en un espai, és en el moment que dic, ostres, és que és així el que vaig pensar fa anys. És quan... Entonces, crec que tot va... Eixa evolució que porta a estar sempre en constància dins de l'estudi, no? I en una evolució que és d'investigació, crec que per a mi és fonamental.
Imma, anem a fer una de les primeres parades musicals que fem al programa, i com sempre explica'm a la nostra audiència, sou els protagonistes de l'entrevista, és que escolliu la música, i Imma ens ha escollit a Patrick Watson amb Melody Noir. Escoltem aquesta cançó i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui, Imma Femenia.
Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You want my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I never saw.
I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside, it feels just like the horror. You are the sweetest melody I've never sung. Oh, my island of love, my remedy to rescue me. You are a breeze, a song that carries me. You are the sweetest melody I've never sung. I've got a hole the size of your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, this hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've never sung. You are my island of love, my remedy to rescue me. You are a breeze of song that carries me. You are the sweetest melody I've never sung.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ja hem tornat. Imma, continuem l'entrevista amb Imma Femenia, Premi Jodona 2026. La teua feina és jugar amb la percepció. Com a cons... Ai, tia, perdó. M'ha enganyat jo ara. Has exposat en grans ciutats i centres d'arts internacionals. Què diu la gent de fora quan descobreix que tota aquesta avantguarda naix d'un artista de Pego?
Pues, en veritat, quan em pregunten d'on soc, tinc un poc... Bueno, molta gent, a vegades se sap, i si no, si estic ja en l'estranger, molta gent em pregunta, o tinc que situar-ho en el mapa, i és molt xulo, perquè tot el món sap, coneix el Mediterrani, i en veritat és em sent afortunada, no? Diguem que els meus arrels estan ahí, perquè és un espai, vamos, magnífic.
Com creus que ha evolucionat la mirada del públic cap a l'art visual des de que vas començar fins ara, a l'any 2026?
Pues ha evolucionat moltíssim, ha canviat molt. Jo recordo, primer ha canviat molt pel posicionament i per la, i primer de les dones, per el que estem parlant. Vull dir-te, cada vegada se valora molt bé, molt, molt més els valors que provenen un poc més de les dones més sensibles, els valors més sensibles. També la manera de treballar els colors, les dones també sempre treballen el color d'una manera molt més sensorial. No vol dir que no és generalitzat, però sí que sol passar. Entonces, crec que tot això avui en dia està molt més valorat que anys enrere. I gràcies a això estem disfrutant cada vegada més obres d'artistes dones, quan sempre n'hi ha hagut artistes dones que han creat, però ara pareix que n'hi hagués més, però no, és que ara en veritat estan més visualitzades.
El valor afegit de la simbologia del Premi Giordano parla de la teua trajectòria. En quin punt de la teua carrera sents que et trobes en aquest moment?
Pues ara em sent que en un punt, pues gràcies com a aquests reconeixements, pues afortunada de sentir-me que estic treballant en el que treballe, en el que m'agrada, perdona, de sentir-me que ja fa quasi 20 anys que estic fent el meu propi llenguatge i dedicant tot el meu temps a ell. I pues me sent també en un punt de maduresa, no? En un punt en el que l'obra cada vegada cada una d'elles, vull dir, tenen un cos molt més important. I després també molt afortunada perquè tinc oportunitats d'exposicions i de poder mostrar l'obra en espais que, vulguis o no, m'agrandeix també l'obra tinguent aquestes oportunitats.
En la soledat de l'estudi, el lloc on més lliure et sents per a crear o necessites el contacte amb la gent?
Necessites les dues coses. Jo crec que la soledat, crec que per a tots és molt bona, però principalment per a mi és molt bona per a poder retrobar-me i fer-me qüestions individuals sense estar influenciada en que si estiguera treballant en més gent. Uh-huh. Però perquè te fa estar en un espai que estàs totalment lliure, no? d'opinions, entonces continues, trobo que ahí pots trobar i pots fer-te molt més madura, no? Quan estàs en aquests temps de soledat, perquè és quan el moment que estàs dedicant-lo per a continuar desenvolupant-te. Però sí que crec que això se té que portar també en relació en relacionar-te en el públic, no? I per a mi és superimportant relacionar-me i socialitzar-me en el públic que veu la meva obra, també en artistes, en altres artistes que són companyes meus, o també en comissaris. Per això trobo que tant l'espai que m'aporta molta soledat, que és l'estudi, també m'aporta aquests punts de connexió en persones també de l'àmbit i que enriqueixen el meu llenguatge i la manera de que ells veuen d'altra manera. Entonces poden compartir moltes coses i és, jo trobo que n'hi ha que solidificar aquestes dos coses i portar-les a la part.
Imma, fem ja l'última parada musical del programa i ho fem amb una altra de les cançons. Ho fem amb el grup Dark Side i Paper Trails i després continuem parlant ja i ja va quedant-nos molt poc temps per anar acabant aquesta gran entrevista amb Imma Femenia, Premi Giordano 2026. Thank you.
bed, written inside. Better go get headed inside. I told you I would get you the back of the house. I told you I would find a place to know. Paper trails on.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Ja hem tornat i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui. Imma, quins projectes tens en l'horitzó més immediat que ens pugues avançar a l'audiència de Radio Pego?
Pues immediat, immediat, el que tinc, que és el que per mi és un projecte vital també, és el canvi d'estudi. En aquest mes faré el canvi d'estudi a l'estudi que està construint durant aquest últim any, en el que és un projecte que portem desenvolupant a quasi 5 anys, en què està en una alqueria de València, una nau des d'una alqueria, en el que està protegida i l'hem rehabilitat per a que siga estudi. Entonces, això per a mi, encara que no siga una obra com a tal, sí que és un dels altres projectes grans en la meva carrera. I per supost, en el moment que fem la mudança, tinc projectes anuals en aquest any, que serien com els més immediats, perquè sempre els projectes també visualitzes durant anys, no? L'any que ve tot això, i són projectes que en breu se faran públic.
Imma, com t'imagines l'art visual d'ací a 10 anys?
Uau, pues, com m'imagino l'art visual d'ací a 10 anys? Pues, crec que me l'imagino molt més obert, vull dir-te, molt més experimental, perquè crec que cada vegada l'art és una de les coses, un dels sentits més avançats, i cada vegada s'està desenvolupant d'una manera que va a ser molt millor del que és ara, no? I que, com sempre, va a reflexar el que és la societat actual, i en el que també crec que és possible que siga molt més proper a la ciutadania. Crec que l'art cada vegada està més proper a la ciutadania, encara que no ho notem, sí que ho crec, que ha canviat molt dels segles passats a l'actual.
Seguirem necessitant el contacte físic amb l'obra.
Totalment. O potser m'enganya. Però jo crec que és una necessitat humana. Nosaltres, la nostra característica és, i un dels nostres sentits són els tàctils, i nosaltres som corpòrios, entonces sí que necessitarem que rodejar-nos de l'art, però d'una manera que es faci sentir en tots els sentits. Entonces el corpòrio va ser important.
Quin consell li donaries a un xico o una xica jove de Pego que avui comença la carrera de Belles Arts i veu en tu un exemple a seguir?
Pues està bonic tindre referències i veure que exemples a seguir, però també és molt bonic saber quina és la teua curiositat, no? com a apassionar-te en algo, i jo crec que quan t'apassiones en algo és perquè tens curiositat, no? Jo crec que tot ve de la mà, no? Entonces crec que és que quan t'apassiona algo i aquesta passió s'aporta en enamorament, pues treballar-ho per a dedicar temps en això, saps? No apartar-ho com si a vegades quan les coses, no sé, quan a vegades ens pensem que algo es fa sentir molt bé, a vegades ho penses que és soci, entonces no pot ser per a tu una feina. I no, jo crec que n'hi ha que confiar en eixa passió, en eixa curiositat per a seguir treballant-la, i segur que això és el més important i el més fiel que el portarà a desenvolupar-se en la seva trajectòria, tant artística o d'altre àmbit, per suposat.
Per acabar, Imma, com definiries en una sola paraula el que sents en veure el reconeixement del teu poble, Pego?
Pues en una sola paraula, a veure, n'hi ha moltes coses que s'aglutinen, no? S'aglutina un agraïment, unes emocions, no? Que al fi i al cap són emocions que són també dels teus arrels, i és molt familiar. Però bueno, crec que ho acabo de dir, i és com que crec que una de les paraules que pot definir aquest premi és els arrels, que continuen estiguent allí, encara que no visc allí.
Imma, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta estona amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i enhorabona per el premi i per el teu reconeixement a la teva carrera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Escoltant Aima, un se n'adona que la llum no és només el que ella projecta en les seues obres, sinó la que emana a la gent que treballa amb passió i humilitat. Un pot més, aquest color de pic, aquest de color i píxels, que connecta Pego amb la modernitat. Gràcies, Imma, per ser ambaixadora de la nostra mirada, perquè a través dels teus ulls hem après que l'art no és una cosa llunyana o estranya, sinó una manera de fer-nos preguntes sobre qui som en aquest món digital. El teu premi Jo Dono és un reconeixement al talent, però també a la constància d'aquelles dones que no tenen por d'explorar nous llenguatges. Pego brilla una mica més avui gràcies a la teua trajectòria. I per tancar el programa, donem pas a la nostra col·laboradora Andrea Espinosa Prieto i el seu microespai Consciència Activa. Avui Andrea ens vol parlar d'un sentiment molt comú, la por. Eixa por que moltes persones et diuen que senten abans de vindre a un taller de constel·lacions familiars. Com ens enfrontem a eixe vertigen? T'escoltem.
Muy buenas a todos y todas, una semana más a la sección de Conciencia Activa. Como cada semana me siento muy feliz de tener de nuevo la oportunidad de compartir con todos y con todas vosotras. Para quien por primera vez esté escuchando esta sección, me presento, mi nombre es Andrea María y trabajo como terapeuta holística con las herramientas fundamentalmente de las constelaciones familiares, la arteterapia gestal y el tantra. Y bueno, pues aquí lo que intentamos es acceder a temas que nos lleven a reflexionar, a sentir, a pensar y entre todos y todas, pues seguir evolucionando en nuestra conciencia. Así que hoy quiero traer un tema que a menudo se me repite muchísimo y en realidad este tema me lo habéis traído cada uno y cada una de vosotras que se ha acercado a mí y antes de venir a un taller de constelaciones o al preguntarme acerca de los talleres de constelaciones familiares, pues me confiesan que sienten miedo de venir. Entonces, ahora, a ti que estás ahí del otro lado, quiero preguntarte si a ti también te ha pasado. ¿Te ha pasado que ves el taller de constelaciones familiares, ya sea un cartel en la calle, ya sea en las redes sociales, y lees la palabra constelaciones? Algo parece que te vibra dentro, pero de repente te entra un frío en el estómago, como un nudo, y en tu cabeza de repente empiezan a surgir palabras como, bueno, parece que no tengo tiempo, este día quizás no me viene bien, quizás también es caro, y también la pregunta de, ¿y si sale algo de lo que no estoy preparada o preparado para recibir? ¿O y si sale algo horrible de mi familia? Bueno, pues hoy quiero hablarte de este miedo que puede paralizarte antes de venir a un taller. Te voy a contar por qué ese miedo es en realidad una brújula que te indica que estás a punto de liberar algo muy grande, porque no hay casualidades en la vida. Si se te presenta un cartel, ya sea por algún sitio u otro, o la información, o escuchas este podcast y te llega esta herramienta a tu vida, seguramente no sea casualidad. Seguramente sea porque ya estás preparado o preparada para poder ir un poquito más allá. Lo primero que quiero decirte es que es normal y natural. Yo también lo sentí la primera vez. Lo que pasa es que, bueno, mi primera vez fue un poco peculiar y no me dio mucho tiempo a pensar. Mi primera constelación me la hicieron hace 11 años en la universidad, un profesor, y la verdad que confié en el primer instante, porque allí se presentó y fue el inicio de mi camino de evolución. Así que por eso te digo que siento que es normal y natural. Quizás tu mente, de manera racional, quiere protegerte, quiere que todo siga igual, porque lo conocido a veces es seguro, aunque duela, aunque nos haga sufrir. Pero claro, también surge algo muchísimo más profundo, que es el miedo sistémico. A veces tu inconsciente siente que si sanas, si dejas de sufrir como pudo sufrir tu abuela, o si dejas de estar enfadada como lo está tu madre, vas a dejar de pertenecer a la familia. Ese es el miedo a ser la oveja negra, así entre comillas, que por fin vive en paz. Aunque eso es lo que nosotros y nosotras pensamos, porque en el fondo todos nuestros ancestros o ancestras, ya sean madres, padres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, en el fondo solo quieren, desde el más puro amor, que nosotros y nosotras vayamos evolucionando y que con todo lo que ellos nos han hecho aprender a base de sus acciones, de todo lo que quizás ha podido estar más favorable, más agradable o más desagradable, que nosotros podamos evolucionar más y más. En el fondo, solo quieren eso. Así que mucha gente tiene miedo de que en una constelación se abra la caja de Pandora. Y claro, quiero decirte una cosa y que me escuches bien, que la caja ya está abierta. Esos secretos, esos dolores no resueltos, esos excluidos, ya están operando en tu vida hoy en día. Te están bloqueando quizás el dinero, el trabajo, la relación de pareja que anhelas y que mereces, o quizás un bienestar integral. Quizás está resentida en la salud. Y todo esto puede ser que sea como se están dando a conocer estas cosas que no están bien gestionadas, bien dueladas, y que a través de nosotros y nosotras se están dejando sentir y ver, para que de una vez y por todas pongamos responsabilidad y sepamos parar, sepamos decir hasta aquí, conmigo se deja de repetir, voy a hacerlo diferente porque tengo todo el derecho. En un taller de constelaciones no inventamos nada, solo intentamos poner luz, claridad, foco y sobre todo aportar paz. La luz y la claridad no es algo que duela. Lo que duele es seguir quizás caminando a oscuras, dándote golpes con los mismos bloqueos de siempre. En mis talleres te puedo asegurar que el espacio es seguro y cuidado y sobre todo lleno de amor. No venimos a juzgar a nadie, ni de nuestra familia, ni de las personas que acuden a los talleres. Siempre la intención es colocarnos a nosotros en el lugar que nos corresponde y de esta manera también permitir que en nuestro corazón ellos ocupen el lugar que le corresponden para que así todo el sistema esté en una armonía y en paz que se va a dejar ver en nuestra vida y en las diferentes áreas que ella tiene. Así que quiero que te hagas esta pregunta. ¿A qué le tienes más miedo realmente? ¿A lo que pueda salir en una constelación o a seguir exactamente igual dentro de 5 años? El miedo es solo una energía. Si lo pones delante de ti, quizás te frene, pero si lo pones detrás, puede ser un impulso. Tu sistema familiar no quiere que sufras. Tus ancestros quieren que seas feliz para que su esfuerzo haya valido la pena. Tu miedo quizás es la resistencia de tu ego, pero tu alma ya ha dicho que sí. Si sientes ese nudo en el estómago mientras me escuchas, pues puedo decirte que enhorabuena, porque eso quiere decir que ya estás preparada y preparado. Hay algo en ti que quiere dar ese salto a permitir que sea diferente. Ese nudo es el aviso de que estás tocando algo real, algo se movió dentro de ti mientras escuchas este podcast. Así que con todo mi corazón te quiero invitar al taller de constelaciones que tendremos en Pego el próximo domingo 15 de marzo. Las plazas para constelar ya están completas. Así que puedes reservar tu plaza como representante, que es una magnífica oportunidad de venir por primera vez a una constelación y poder participar en el taller, porque no tendrás que constelar un tema tuyo en profundidad, pero podrás participar en los demás, para que así puedas ver cómo son las dinámicas y también para que puedas sentir cómo también tu historia en ese papel de representante también se deja ver y puedas sentir lo que se siente en el taller y también la energía que se genera y cómo al final todos y todas acabamos resonando con nuestras historias y aportándonos sanación unos a otros. Así que te invito a venirte a la comunidad el próximo domingo 15 de marzo. Y si quieres, puedes reservar en el siguiente número de teléfono 647-098-811. O si lo prefieres, a través de mis redes sociales, Instagram, @andrea_holística o en mi correo info@andreaholística.com o en mi página de Facebook, que es Andrea María Espinosa Prieto. En cualquiera de los canales te espero con los brazos abiertos. Que tengáis muy buena semana, un abrazo enorme y que el miedo se convierta en amor y se multiplique y se amplifique.
Gracias, Andrea, y gracias de nou a Inma Femenia i al nostre tècnic Vicent Morera. Tanquem el capítol 17. Recordeu que ens teniu en Spotify, en @entrenosaltres_podcast i en www.radiopego.com. Au, anem en compte, estimeu-vos molt i fins la setmana que ve. No deixeu mai de buscar la vostra pròpia llum.